divendres.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Les 9? 7 de cada 10 ciutadans espanyols creuen que s'hauria de prohibir fumar a les terrasses. És la conclusió més destacada d'una enquesta de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària. Més de la meitat dels enquestats, 6 de cada 10, també creuen que no s'hauria de poder fumar a les platges, i 4 de cada 10 estan a favor de prohibir-ho dins dels cotxes. La majoria dels enquestats també creuen que s'ha de vetar el fum a les parades d'autobusos o al voltant de les escoles. A més, per primer cop, l'enquesta també ha preguntat pel medi ambient. Pràcticament tots creuen que el tabac perjudica directament el medi ambient i 8 de cada 10 creuen que s'hauria d'obligar les empreses tabaqueres a pagar la neteja de les borilles. Irlanda vol incorporar totes les begudes alcohòliques les etiquetes que ja porten els paquets de tabac. Són aquells missatges que alerten, per exemple, que fumar mata. És el cas de, en el cas de les begudes alcohòliques, les etiquetes d'Irlanda advertiran dels riscos de tenir malalties al fetge, càncer o complicacions a l'embaràs. Això sí, només en portaran les begudes que es venguin a Irlanda. És a dir, si comprem un whisky irlandès o una cervesa Guinness a Catalunya, no hi trobarem cap etiqueta encara que s'hagi fabricat allà. Catalunya li passa la mà per la cara a Madrid pel que fa a les universitats. És el que es desprèn del desè rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo, conformat per grans empreses i que analitza el rendiment del sistema universitari espanyol. Segons aquest organisme, Catalunya ha aconseguit una puntuació d'excel·lent en 28 dels 36 indicadors de l'informe, mentre que Madrid només ha aconseguit una puntuació meritòria en 15 d'aquests paràmetres, tal com recull avui el diari El País. Avui es fa el judici que decidirà què passa amb la Ruïna, una d'aquelles dues cases ocupades de la Bonanova de Barcelona que tanta polseguera ha aixecat. Recordem que l'empresa propietària, la Sareb, en demana el desallotjament. La decisió arribarà l'endemà de la manifestació convocada precisament pels ocupes de la Bonanova. Hi van participar unes 300 persones i, tot i que n'hi va haver incidents importants, sí que va deixar algunes destrosses. Anna Salvador.
Era una manifestació convocada pels ocupes de la Ruïna amb el lema "Aturar el feixisme és cosa de tots". S'hi van adherir diversos grups antifeixistes de Barcelona que consideren que els atacs cap a les cases del Cubo i la Ruïna són una estratègia política i una demostració de l'alçament de l'ultradreta. Els manifestants es van reunir a plaça Universitat i des d'allà van començar a caminar primer cap a plaça Espanya i després cap a plaça de Sants, on va acabar la manifestació. Portaven pancartes on s'hi podia llegir, per exemple, "Contra el feixisme, acció directa". Els manifestants, que anaven encaputxats, van fer pintades a diverses oficines bancàries i van fer cops als vidres dels aparadors. Això va fer que els Mossos els avisessin que si continuaven hi hauria càrregues policials, cosa que al final no va passar. A part d'això, també van llançar alguns objectes cap a la premsa per evitar que se'ls gravés. Tot i això, no va passar res més greu i els Mossos, que tenien una quinzena de furgones preparades, no van haver d'intervenir.
França ha prohibit els vols de curta distància en trajectes que es puguin fer en tren en menys de 2 hores i mitja. Feia mesos que el govern francès estudiava aquesta opció i ahir la va oficialitzar. Això vol dir que els vols des de París cap a Nantes, Lió o Bordeus ja són història, tot i que hi ha una excepció important: els que es dirigeixen a aquestes ciutats després de fer escala a París. Coldplay farà aquest vespre el primer dels 4 concerts previstos per aquesta setmana a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Set anys després, Chris Martin i companyia tornen a Catalunya, ho fan amb 4 actuacions, avui, demà, dissabte i diumenge. Són els únics concerts que ofereixen a la península i està previst que durin al voltant de 2 hores. S'espera que Coldplay interpreti clàssics com aquest "Viva la vida", però també "My Universe", "Something Just Like This", "Paradise", o "Fix You". Les entrades estan exaurides pels 4 concerts. Això vol dir que aquesta setmana passaran per l'Estadi Olímpic Lluís Companys més de 200.000 persones. És el primer cop a la història que un mateix grup assoleix aquesta fita. Aquesta nit, per cert, que Elton John s'ha acomiadat definitivament de Barcelona. Ahir va fer el segon concert d'acomiad al Palau Sant Jordi i el va convertir en una gran festa. A partir d'ara, Elton John, que té 76 anys, no farà més gires. Potser algun concert puntual. Per això ahir va ser una nit especialment emotiva i era la Bàrbara Padilla.
Elton John va tornar a actuar ahir amb totes les entrades exaurides davant més de 17.000 persones. Vestit de negre i daurat i després amb una jaqueta de colors, amb unes ulleres vermelles en començar i unes platejades després, el músic britànic va repetir el mateix esquema de dilluns i va tocar temes tan emblemàtics com Rocketman, I'm Still Standing o Your Song. El públic de Barcelona, conscient que podia ser l'últim cop que el veien en directe, va viure la festa com si fos l'última. Per acomiadar-se de la ciutat, el cantautor i pianista va dir aquestes paraules. I want to thank
you so much. Us vull donar les gràcies per tots els anys que he vingut a Espanya, per l'amor, per l'amistat, per la lleialtat. És un sentiment increïble i sou gent increïble, gràcies. No us oblidaré mai, ni el meu cap, ni el meu cor, ni la meva ànima. Només us desitjo amor. Adeu i bona nit. Farewell.
Good night. Era el concert número 11 que el músic britànic feia a Barcelona des que en va fer el primer, el 1979, a Badalona. L'últim de la gira serà el 8 de juliol a Estocolm. Aleshores dedicarà menys temps al piano i més a la seva família.
No és tot possible, i l'escriptora Eva Baltasar s'ha quedat a només un pas de guanyar el Premi Booker Internacional per la traducció a l'anglès de la seva novel·la Boulder. Era el primer cop que un llibre escrit en català era finalista a aquest prestigiós guardó que al final s'ha endut una novel·la búlgara. L'anunci del guanyador es va fer ahir a la nit en una gala a Londres. Anem cap allà, obrim línies amb la corresponsalia de RAC1. Sergi Forcada.
Per primer cop una novel·la originàriament en búlgar s'ha endut el Premi Booker Internacional que reconeix la millor obra de ficció traduïda a l'anglès. Time Shelter de Giorgio Gospodinov s'ha imposat al Boulder d'Eva Baltasar, però tot i això l'escriptora resident a Cardedeu també ha fet història perquè mai fins ara un llibre escrit en llengua catalana no s'havia situat entre els 6 finalistes. De fet, Baltasar celebra haver estat entre les candidates i ho veu com un revulsiu per al llibre.
No m'havia passat mai pel cap, em va caure del cel i jo he vist la vida amb les mans obertes, entomo tot, lo bo i lo dolent, i això era un regal preciós i l'hem tomat amb molta alegria i molt agraïment.
Boulder ja ha venut més de 20.000 exemplars i s'ha traduït a una desena de llengües. És la segona obra d'una trilogia que va començar amb Permagel i va tancar amb Mamut. Ara, ja separat d'aquest tríptic literari, Eva Baltasar prepara nou material.
Acabo de tancar la meva darrera novel·la, no sé quan sortirà, l'hem d'acabar de treballar, però jo seguiré escrivint, que és el que m'apassiona, és el que he intentat sempre posar per davant i ara, a més, tinc la gran sort que puc viure de escriure, per tant seguiré mentre pugui escrivint i acompanyant els meus llibres on viatgin.
El Premi Booker Internacional està dotat amb 57.000 euros que es reparteixen entre l'autor original i el traductor de l'obra a l'anglès.
Les 9 i 7, a punt d'acabar ja aquests apunts aquí al món RAC1, Wes Anderson ha aterrat al Festival de Cannes acompanyat, atenció al càsting de la pel·lícula de Wes Anderson: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Edward Norton, Adrian Brody, William Dafoe, Steve Carell, són part del càsting d'Asteroid City, l'última pel·lícula del director nord-americà que competeix per la seva primera Palma d'Or. En canvi, qui no ha aparegut per Cannes les últimes hores és el gran Víctor Erice. El director basc ha estat el gran absent de la presentació de Cerrar los ojos, la primera pel·lícula que dirigeix en 30 anys. Més detalls, enviada especial de RAC1 al Festival de Cannes, Maria Cusó.
30 anys després de guanyar el Premi Especial del Jurat de Cannes per El Sol del Membrillo, Víctor Erice ha presentat la seva esperada nova pel·lícula Cerrar los ojos al festival. Ho ha fet de manera virtual, i és que el realitzador no va assistir a l'estrena ni a la trobada amb la premsa. Una absència que, en certa manera, es va notar en l'ovació que va rebre la pel·lícula. Uns aplaudiments que celebraven el retorn d'un històric, però que lamentaven no poder-li fer arribar l'escalf en persona. Cerrar los ojos és un homenatge melancòlic al cinema, com explicava l'actor Manolo Solo a RAC1.
Quiere hablar del cine que fue... que agoniza o que está incluso ya desaparecido, y quiere hablar de identidad, de un pasado que te duele, del que pudiste haber sido y no fuiste.
Solo, que dona vida a una mena d'alter ego d'Erice a la pel·lícula, també va explicar a RAC1 que no havien pogut localitzar el director ni la nit de l'estrena ni el matí següent per fer-li arribar la bona rebuda del film.
Per cert, qui no ha tingut molt bones crítiques ha estat The Idol, la nova sèrie dels creadors d'Eufòria. Los Angeles is where all the monsters of the world... Està escrita i protagonitzada per The Weeknd, que és un retrat sòrdid de la fama i de la indústria musical, Maria.
The Idol ha arribat a Cannes envoltada de polèmica, no només pel seu contingut sexual explícit, sinó pels rumors de maltractament durant el set. Uns rumors que tot l'equip, encapçalat per The Weeknd i Lily Rose Depp, filla de Johnny Depp, s'han encarregat de desmentir durant el seu pas per Cannes. Pel que fa al tractament del sexe, el director Sam Levinson defensava que és una crítica a la indústria del porno.
Crec que a vegades les coses que poden ser revolucionàries es porten massa lluny. Vivim en un món molt sexualitzat. No puc parlar d'altres països perquè no hi estic tan familiaritzat, però especialment als Estats Units. Crec que la influència de la pornografia és molt forta pel que fa a la mentalitat de la gent jove als Estats Units. Ho veiem a la música pop.
La sèrie vol mostrar un retrat del costat més fosc de la indústria musical i la fama, però es queda més en una transgressió estètica que no pas temàtica.
Trànsit.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC. Allà ens espera l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora destaquem un accident a l'AP7 entre Mollet i Montornès del Vallès en sentit sud, on es talla un carril i s'acumulen més de 3 quilòmetres de retencions. Es manté també tallada la sortida 145 durant tot el matí a la C25 a l'alçada de Sallent en direcció a Lleida per uns despreniments, i encara parlem d'un altre accident a la C37 a Torelló fa una estona, on es talla tota la via en els dos sentits de la marxa i hi ha 2 quilòmetres més de cues. Es mantenen també les aturades a la resta de la xarxa, menys congestió a l'AP7 Barberà del Vallès. La C58 ja té 2 quilòmetres en sentit nord a Ripollet i en sentit Barcelona des de Sabadell 3 quilòmetres més, i retencions habituals en altres vies com la 2 a Sant Joan d'Espí, la B23 a Sant Feliu o a la C16 sempre cap a Barcelona. I a les rondes, finalment, hi ha les retencions habituals, tot i que més congestió a la B20 en sentit sud entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi arran d'un accident on ja s'ha reobert el carril tallat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ portant-vos al teatre. Perquè el dijous que ve, és a dir, de demà en 8... El dijous dia 1 de juny us convidem a l'assaig exclusiu de la nova obra escrita i dirigida pel Marc Artigau i protagonitzada per Miqui Esparvé i Maria Rodríguez. Es diu L'illa deserta i és una història d'amor de dues persones que es queden tancades en un ascensor. Es fan una pregunta: què t'enduries a una illa deserta? I a partir d'aquí s'expliquen la vida. Quan per fi surten de l'ascensor, aquella mateixa nit, bueno, ja veureu que hi ha una xifra malentesa i tot plegat. L'obra reflexiona sobre quines casualitats ens han portat fins aquí, de quines decisions ens penedim, com seria la nostra vida si ens enamorem o si finalment agafem camins diferents. L'illa deserta s'estrena el divendres 2 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona, doncs bé, el dia abans, el dijous, a les 8 de la tarda, el dia 1, hi haurà un assaig exclusiu pels oients del món RQ. Què heu de fer si voleu una de les 100 entrades dobles per anar-hi? Doncs ara mateix entreu a rq.cat, cliqueu a la notícia que trobareu al web i ompliu el formulari. Si ho preferiu, també trobareu l'enllaç al Twitter del món RQ. En cas que sigueu un dels afortunats, demà mateix, demà, rebreu un correu electrònic on us diran que sou un dels premiats. Si passa, no heu de recollir cap entrada a la ràdio, res de venir a la ràdio. Aneu directament dijous que ve, dia 1, al teatre a partir d'una hora abans que comenci l'obra, i allà us identifiqueu i podreu recollir les invitacions. Recordeu, assaig exclusiu de L'illa deserta, la nova obra dirigida pel Marc Artigau, protagonitzada pel Miqui Esparvé i la Maria Rodríguez, de la Sala Villarroel, dijous 1 de juny a les 8. Si voleu anar, entreu ara mateix a rq.cat i ompliu el formulari. Avui, a les 11 tocades, en parlem amb la Maria Rodríguez, amb el Miqui Esparvé i amb el Marc Artigau, que seran aquí al món RQ. I a ells també els ho preguntarem. Què us enduríeu a una illa deserta?
El món RQ, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de deu està.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
M'acaba de passar l'audiència al debat de TV3 d'ahir.
Paneroles.
Després en parlem, després en parlarem. Sant perquè és que t'he de dir una cosa, és veritat que és local. Perquè ens pensem que el que passa a Barcelona interessa tot, tot, tot Catalunya. I no és així, és a dir, dir-los des de Girona que hi ha un debat a Barcelona que se'ls el refot. Ahir l'audiència va ser líder d'audiència TV3 amb el debat, però clar, amb un cert molt baix, amb un 11 amb 9. I va tenir 200.000 espectadors, 210.000 espectadors. Val. Bueno, TV3 diu ara, és allò que clar, sumen aquí, saps? Més, bueno, 214, un 12. 214.000 espectadors, cota de 12.
Perquè deuen sumar el 324, potser.
Correcte. Però és poca gent.
Sí, un 11% d'audiència no és...
Amb un debat... Jo crec que si tirem 4 anys enrere, trobaríem unes audiències millors, bueno, segurament.
Fa 4 anys estàvem el que estàvem.
Ah, sí, estàvem el que estàvem.
I també hi havia europees, eh? Coincidíem amb les europees.
Coincidíem amb europees, sí, bueno. Sí,
sí, sí. Sí. Bé, no. Els debats de les europees tampoc tenen gran audiència.
Hi havia més fato.
Bueno, ara el fato el posa Vinícius. He de dir que avui m'ha agradat molt la crònica de la Juliana, perquè diu que després de Bildu ha arribat Vinícius. Diu que ha entrat en el debat, el racisme a Espanya presideix la discussió social a 5 dies del vot. Clar, és una cosa que ha passat, és al·lucinant. És al·lucinant. Primer, això el que demostra primer és la Espanya capital Madrid. O sigui, la capitalitat de Madrid és bestial. És bestial.
Presidente Florentino.
I aquesta, mira, Ramon, aquesta és la història. L'aparició de Florentino Pérez
és brutal.
Ho capgira tot.
Brutal.
O sigui, algun dia ens haurem de preguntar el poder d'aquest home. Avui hi ha una informació del diari Oponesa que ara llegíem, fa uns moments, on diu que de cop i volta l'Ajuntament de Madrid ha canviat una decisió que havia pres fa una setmana, tres dies després, bop, ha canviat, i allò que Florentino havia demanat de fer uns pàrquings al costat del Bernabéu, del nou estadi del Bernabéu, al principi una àrea va dir que no, i ara una altra àrea diu que sí, de l'Ajuntament, i finalment en tres dies es farà aquests dos pàrquings que s'han de fer al costat, i és clar, el que és una evidència, que és la samarreta de... el tema del racisme ha fotut un cop de volant per l'aparició, com ara dia el Ramon Rovira, de Florentino Pérez. Florentino Pérez ha canviat, ha deixat de parlar del racisme i ara parlem de futbol una altra vegada i del
i
poder
dels àrbitres i del que s'ha de canviar això, el sistema. Jo crec que és un tema que encara no el tenim prou ben estudiat, el cas Florentino, perquè ell volgudament manté un perfil molt baix, no? No dona entrevistes, en dona molt poques i quan les fa molt, molt mesurades.
Quan guanya, sempre quan guanya.
Exactament, quan guanya. I a més amb mitjans, diguem-ne, que s'hi pugui sentir relativament còmode, cosa que d'altra banda no és criticable, eh? Vull dir, pots fer el que vulgui perquè, bueno, home, sí és criticable, però vull dir que és el que li convé. Però és que a més té constituït un teixit mediàtic favorable molt al·lucinant. Jo, per exemple, aquests dies estava mirant La Sexta respecte al tema Vinícius, sí. I les actituds que es mantenien allà, és a dir, era una actitud claríssimament partidista a favor del cas, evidentment en contra del racisme, aquí podríem coincidir tots, però d'una forma molt, molt generalitzada, a favor del Madrid i a favor del Vinícius i tal, entre altres coses, perquè no és cap secret que el màxim responsable de La Sexta, doncs és el màxim responsable dels informatius de La Sexta, és un senyor que havia sigut el cap de comunicació i mà dreta de Florentino Pérez, no?
Que és García Ferreras, que hi fa...
Exactament.
Una perorata a favor de Florentino,
sí, això
i d'una cosa tremenda.
I llavors hi ha una segona cosa que ja han dit moltes vegades, que és el famós tema del palco del Bernabéu, no? El palco del Bernabéu és un centre de poder...
Qualsevol... Hi has estat alguna vegada, Ramon?
Jo no hi he estat mai, he parlat amb molta gent d'allà. Primera, hi ha una primera qüestió que ja demostra... és molt gran, es veu.
Sí.
És molt gran, a diferència del Barça, que és relativament petit, sí. I que sempre a vegades és més complicat posar-hi gent. Allà es veu que és molt gran i, a més, no hi falta de res. És a dir, doncs, escolta, allò, els petifurs i els aperitius i tot.
Aquí al Barça també deuen donar croquetes.
Sí, home, no. I, escolta, i tampoc dic que estigui malament, però vull dir que, a veure, la quantitat de gent que s'hi pot arribar a agrupar, i llavors hi ha una, no sé si és veritat això, suposo que tampoc del tot, hi ha una llegenda urbana que diu que qui fa la distribució, com a mínim de les primeres files del palco, és el mateix Florentino. Diu, aquest va aquí, aquest va aquí, aquest va allà.
A mi em van convidar una vegada a anar.
malaguanyat, perquè òbviament no hi vaig anar, no. Però em van convidar un alt funcionari de Madrid que tenen determinats cossos, places reservades a la llotja per fixes, vamos, que se les combinen entre ells i tal, i a vegades hi disposen. Hi han cossos funcionarials molt, molt escrupulosos que no les fan servir mai. Però sempre...
Sí?
Sí.
És bona aquesta, eh?
Sí, sí.
És bona aquesta. No, és a dir, aquí he canviat una cosa, i aquí, permeteu-me que us aparti 10 minuts de la política per entrar en el món del futbol, perquè sí, ha donat sí. un cop de volant.
Sí, sí.
Això ha fet un cop de volant. De
I
cop
la, i volta... la política, doncs.
Apareix Florentino, i allò que era un tema que ningú discutia, que era el tema del racisme, ningú discutia, arriba Florentino i ho converteix en un tema esportiu. Ana Gómez?
A mi em sembla al·lucinant, la veritat, el que ha passat aquesta setmana... Sobretot per, com a babaus, comprem el relat que ells imposen, que ja va passar amb el cas Negreira i ara ha tornat a passar. Evidentment, tots estem en contra del racisme, només faltaria. Però jo crec que tots de nosaltres, i sobretot els que tenim fills, jo he tingut un fill que ha jugat molts anys a futbol, ens hem passejat pels camps de tot Catalunya i arreu d'Espanya, i el racisme és cada dia actualitat. Treballo en un diari que un dia sí i un altre també, els dilluns, o a l'esport de base, o a l'esport territorial... jugadors que es barallen, que insulten, etcètera, etcètera. Cada el comitè de competició, cada setmana, ha de fer una instrucció per doncs, pares que insulten a nens, als àrbitres, entre ells, i no passa res. I ara, un jugador privilegiat de primera divisió, que ho són tots, evidentment, però Vinícius és un d'ells, doncs és objecte de racisme i posem sobre la taula aquest tema. I no ho enfoquem amb el racisme en general, sinó amb aquest senyor. Aquest senyor és un esportista molt poc exemplar, però molt poc exemplar. I, a damunt, ara ens n'adonem que tot aquest relat d'un camp on feia 15 dies el bàsquet s'havien estomacat i la gent encara aplaudeix, que aplaudeixen al Valverde, que aplaudeix clams de futbol, que aplaudeixen agressors sexuals, etcètera, etcètera, i no passa mai res. Ara, tots contra el racisme, perquè el senyor Vinícius, que és un esportista, repeteixo, molt poc exemplar, que és un provocador al camp, no dic a la gent, sinó al camp, que l'altre dia va estomacar amb un rival, i ja ho va intentar dos minuts abans amb un altre, que l'expulsen i ja resulta que li traven la targeta. És que ho trobo realment al·lucinant el babaus que arribem a ser, perquè el racisme hi és, però hi és a la gent que intenta anar a buscar a llogar pisos i no els hi lloguen, i és als nens que van al col·legi, i és als nens que juguen a futbol, i n'hem de parlar, evidentment que l'hem de posar al focus, però posar-lo al focus pel senyor Vinícius me sembla al·lucinant. I ara, al cap i a la fi, hem vist per què tot aquest relat de la cort mediàtica madrilenya. Doncs perquè el senyor Vinícius li treuen la targeta. Me sembla de vergonya cap amunt.
Hi ha una cosa que és interessant també de veure, que és que hi ha molta gent en recomanar el llibre d'Alfonsi Loaiza, que el vam entrevistar aquí, que parlava precisament del poder de Florentino Pérez, de tot el que feia Florentino Pérez. Fixa't que quan ja s'ha atacat pràcticament... quan s'ha atacat molt una part important del teixit empresarial, per alguna altra cosa sempre ha sortit a la premsa, des d'inspeccions fiscals fins... Florentino és de les poques persones immaculades que hi ha en aquests moments.
Perquè és intocable, Jordi.
Joan Jopallàs va fer ahir un tuit que val molt la pena llegir, que diu: esta prisa por sancionar y quitar sanciones no la vi venir. Fe de Valverde en el parking, invasión de campo en Cornellà. El epicentro del fútbol español sigue estando en Madrid. El resto, periferia. Això també valdria per la política. Joan Jopallàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, o sigui, estàvem parlant del debat que era interessantíssim sobre el tema del racisme, i resulta que ha estat Florentino, apareix Florentino i tot se'n va fer punyetes. I el racisme passa a millor vida per convertir-se en un tema menor, perquè ara ja el tema és els àrbitres, el VAR... i l'expulsió de Vinícius.
Sí, jo crec que el fet de que la figura afectada fos Vinícius, és veritat que hi havia molta gent que li molestava perquè considerava que Vinícius no és precisament un jugador exemplar al camp, però a mi em semblava igualment que era una oportunitat perfecta, si havia de servir per... de punt d'inflexió i per donar-nos compte d'una vegada que el racisme és una lacra social i que en el futbol doncs, es traduïa d'una manera més explícita, i a mi em semblava bé. O sigui, és veritat que és un jugador que doncs, fa ràbia, que a molts camps és odiat pel seu comportament, però precisament per això jo crec que era la prova de cotofluix perfecta per mirar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos de que quan un està en un estadi de futbol, doncs no ha de dir ni fer segons quines coses. I em semblava vomitiva la reacció d'un sector de Mestalla, i em semblava bé que sancionessin el València, etc, etc. El que passa que aquí es perverteix l'assumpte quan es desaprofita aquesta oportunitat, doncs per en lloc d'elevar el debat i convertir-lo doncs en una manera de denunciar a nivell social, col·lectiu, de mirar-nos a tots, com he dit abans, doncs es s'instrumentalitza a partir de la figura de Florentino Pérez, que és el que considera que això és un atac al Madrid i que els responsables són els àrbitres. És a dir, equivoca totalment la direcció del debat, el baixa el fang i es perd una oportunitat, repeteixo, per elevar el to, per fer un discurs adult, i el tornem a convertir en una cosa, doncs, cutre. Cutre, ara estem parlant un altre cop del control del relat, que és veritat, aquesta expressió de control del relat, jo crec que Florentino Pérez ho fa molt bé, utilitza la seva cor mediàtica, i ara, doncs, la pressió aquesta maquinària que dèieu ara fa un moment, García Ferreres, etc., doncs, emet una pressió sobre institucions, etc., i els hi fa fer coses absolutament insòlites. És a dir, el comitè de competició retira una vermella, desautoritza els àrbitres, que és una cosa que no ha passat mai, perquè Vinícius agredeix a un rival, i això no es pot aixecar d'un dia per l'altre. I passen altres coses en altres partits i que afecten altres equips, sobre les quals aquesta pressa doncs no és tal, no? Jo crec que estem davant d'una oportunitat perduda una altra vegada. Bueno, ara no parlarem de racisme, ara parlarem de tonteries.
Clar, perquè quan obres el debat del racisme, per exemple, passa una cosa, és que fa molts anys que hi ha un esport que es diu bàsquet que juga amb molts negres. Molts vol dir molts. I en els últims anys s'ha anat amb el tema que es va trencar, el tema de que fossin dos jugadors només estrangers, a partir del moment que s'obre els jugadors que puguin venir a tot el món, què passa? El bàsquet és un esport on hi ha molt jugador negre, no hi ha racisme, o almenys aparentment no ens arriba que hi hagi racisme en el món del bàsquet. En canvi, en el món del futbol és un fet habitual. I en lloc d'estar ara això, parlant d'això, debatent sobre això, Florentino ho rebenta tot.
Però és que abans que ho rebentés tot, jo estic subscric cada paraula de les que ha dit el Joan. Jo estic molt d'acord amb l'Anna Gómez avui. Ara resulta que hem d'obrir el debat del racisme, que a mi em sembla molt bé, i s'han de fer sempre totes aquestes apreciacions, però ho hem d'obrir perquè aquesta potència, i no només perquè li ha passat a Vinícius, per aquesta potència mediàtica que surt de Madrid,
que ara transporta la política.
Ara el tema és aquest. Fa uns dies el tema era Bildu, i ara el tema és que si els estadis hi ha espectadors que són racistes i som... Perdona, Jordi.
Sí.
O sigui, fa la tira d'anys que gent com el Lilian Thuram, per exemple, denuncia el racisme que hi ha als camps de futbol. S'ha fet uns farts de demanar, amb casos anteriors que hi ha hagut a Espanya, els germans Williams, el Dani Alves, que fins i tot es va menjar un plàtan al mig del camp per denunciar...
Cameni,
tal, que haurien de ser els companys dels jugadors que són insultats, que tots a la una haurien d'abandonar el camp. O sigui, aquest debat fa molt temps que hi és, i ningú n'hi fot... Perdó, ni punyetero cas... Fins que algú decideix a Madrid, perquè els interessa, per protegir el Vinícius o pel que sigui,
cara
el tema és aquest. Home, benvingut sigui el debat, com diu el Joan Ju, canviem les actituds. Em sembla que ho deia ahir, que la Premier ha canviat molt el tipus, els hooligans ja no hi són, i hi ha un altre tipus d'espectadors. Tot això em sembla magnífic, però no obviem que hi ha un interès perquè hi hagi aquest debat, i que aquest debat es produeix quan ells volen.
Fixa't, el debat passa una cosa molt curiosa. El debat és a dir, el centre del debat es fa des de Madrid, el tema de Bildu és el País Basc, i el tema del racisme de Vinícius és en València. Però
el debat mediàtic es fa, es comença i es porta des de Madrid.
Sempre, clar.
Llavors, clar, això, tens un problema. Clar, la gent de València avui està, només fa falta donar un cop d'ull a la premsa de València, el que t'estan dient. Però és una mica això que estem parlant, el que moltes vegades hem parlat amb el tema de la política, que és que Madrid agafa el relat i no el deixa anar. I no el deixa anar.
Però és que ja fa molt temps que passa això, eh? I no passa únicament en... Ah, perdó.
Sí, que és Francesc Marc.
No, dic que és inevitable perquè Madrid, sobretot arran de l'època de l'Aznar, agafa una força que no havia tingut, que no havia tingut durant la transició, per exemple. Hi ha una musculació política, financera, econòmica, mediàtica, i aleshores Madrid exerceix d'aquella capital d'Espanya que no va ser fins fa dos dies, no? Però ho dic per posar les coses una mica en contrast. Per exemple, observant ahir el debat dels candidats a Barcelona, i és, jo crec que és una bona notícia, malgrat que va ser un debat bastant avorrit, la bona notícia és que ni Bildu ni el racisme va aparèixer en aquest debat. Vull dir que és cert que Madrid irradia uns debats, però que després les dinàmiques són molt pròpies a cada lloc. Ahir no hi va haver ni Bildu ni racisme en el debat de Barcelona, que és una gran capital i, vaja, i és un pol importantíssim del sistema polític espanyol, no? Ho dic per
sí, 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 sí.
I sobre Florentino sí m'agradaria dir una cosa, perquè el personatge és apassionant i hi ha una cosa que no sé si la puc explicar, Basté, que,
sí,
que se'n va una mica, però a vegades els camins, allò, carreteres secundàries m'agraden
sempre
a mi
molt.
La visibilitat del poder o no, és a dir, fixem-nos que en Florentino es treballa d'una manera molt curiosa la visibilitat del poder, cosa que altres no. És a dir, si ho comparem amb altra gent poderosa de l'Estat, inclòs de Catalunya, opten per la invisibilitat. Tinc una, diguem, una petita teoria de butxaca sobre això. Florentino Pérez va intentar fer política. De fet, va ser regidor a l'Ajuntament de Madrid i, de fet, va intentar alçar a la política gran a través del PRD.
Miquel Roca.
L'Operació Roca, etc. Crec que ell sempre ha estat una mena de projecte de polític, que d'alguna manera acaba, com altres, no és el primer, sublimant la passió aquesta a través de la pilota, del futbol. Per això jo crec que a ell li agrada tant la visibilitat. Altres, que els hi agrada el govern, els hi agrada el poder, però no els hi agrada la política, que no és el mateix, que no és el mateix, no tenen visibilitat. Aleshores, una cosa a favor de Florentino, jo que diguem no cobro de Florentino, això segur, ni el conec. Ostres, amb el Florentino veus la tramoia del poder, ell te l'ensenya. Gairebé diria, i riu el Domènec perquè em sembla que ha llegit alguna cosa que jo he llegit també, em preocupen més els que no ensenyen el titella. És a dir, els que no ensenyen els fils. A favor del Florentino, tot això és obscenament evident.
Ah, exacte. Sí,
és a dir, és tan obscenament evident que hem assolit, diguem, com diria el Guy Debord, en la societat de l'espectacle, l'èxtasi de l'evidència. Altres que no es mostren em preocupen més. I com que els oients són intel·ligents, ja posaran qui són els altres.
Ah, exacte. Mira, hi ha una cosa que us vull ensenyar. Perdona, Xavi. Xavi, mira això.
La cosa d'èxtasi i Florentino t'ha quedat una miqueta...
Perdona, això que mostra el seu poder. Hi ha una imatge d'ahir que és meravellosa. Que és que això no m'ho imagino a cap altre lloc.
L'obscenitat del poder.
La clatellada.
Vol dir, ets el meu empleat.
Ets el meu empleat. Hi ha l'alcalde de Madrid, que està en l'acte aquest de l'entrega del premi de, que li han donat ha guanyat l'Eurolliga de bàsquet, està tot l'equip, i apareix, això està gravat, eh? Apareix Florentino Pérez i està parlant Martínez Almeida, però és que és allò que dius, però vamos, però què és aquest poder? Ho mostro perquè si em funciona el mòbil, doncs clar, aquesta vegada és el tocador de la senyorita Pepis, ara això, aquí, veus? Passes per aquí, veus? Passa per darrere i li fa una colleja amb el alcalde de Madrid. Una colleja a l'alcalde de Madrid?
Això és revela justament el que dèiem, aquest poder que s'ensenya.
Sí.
Que és important que s'ensenyi.
És el millor que li va passar ahir a l'alcalde de Madrid, que li fotés una colleja al Florentino, perquè va veure tothom la complicitat,
sí,
el bon
Madrid,
rotllo.
Últimament no té complicitat pràcticament amb ningú, ni amb el seu propi partit, a més a més.
Bueno, però guanyarà les eleccions.
Bueno,
les eleccions.
Ja veurem. L'Ajuntament de Madrid, a diferència de la comunitat...
Encara està dubtós,
eh? I però, que no guanyés el Partit Popular, l'Ajuntament de Madrid, això sí que seria probablement la primera peça d'un possible
i incert canvi futurible a la Comunitat de Madrid. No, ho dic com a punt, vull dir que aquesta, no està, aquesta partida no està, no està guanyada encara per part del PP. Vull dir que encara hi hauria joc. Però ja volia fer un comentari sobre això. Sí, jo entenc, és a dir, entenc tot el que esteu dient de per què no abans, però això sempre, aquesta pregunta, amb els casos de denúncia de racisme i altres coses, sempre hi ha un moment que esclata, evidentment. Esclata perquè és un jugador Real Madrid, perquè hi ha la potència, i en altres jugadors no ha passat el mateix, i això és injust. Sí, però és bo que esclati. És a dir, és bo que esclati, i miri, esclata i planteja un debat que en el cas del futbol, a diferència d'altres esports, no m'atreviria a dir de tots els esports, tampoc, però a diferència d'altres esports, hi ha un problema, diguem, més accentuat amb temes de, pues de càntics. Bueno, jo me'n recordo alguns Quillins, quan va a Mestalla mateix, va fer parar un partit perquè hi havia esvàstiques. És a dir, i que tingués que ser un entrenador holandès qui tingués que parar un partit perquè considerava intolerable l'exhibició de les esvàstiques, indica alguna cosa, no només d'aquell entrenador, sinó del conjunt de tots els entrenadors i de tots els camps on això no havia suposat un parar un partit. Per tant, per mi hi ha un problema de futbol i és bo que això passi. Que després això arreplega després interessos d'una banda i de l'altra i llavors un aprofita per fotre's amb els àrbits i tot això, sí, això està passant, però jo no crec que això, jo crec que sí que pot marcar un canvi, perquè això no és Madrid, encara que teniu raó que la centralitat de Madrid, però clar, és que quan surt el G7, clar, quan surt el G7, quan es crida a capítol a l'ambaixador espanyol a Brasil, o sigui, quan passen totes aquestes coses, hi ha una consideració que supera el debat sobre Madrid, etcètera, etcètera. Jo crec que
aquest... s'ha fet enorme.
S'ha fet absolutament enorme. L'única cosa que a mi em preocupa, jo no ho veig malament, és a dir, el futbol és un espai simbòlic referencial pel conjunt de la societat. El que passa allà no és només el que passa allà.
Correcte.
Es representa com som, en gran part representa com som, encara que no ens agradi gens el futbol, com el Xavi Madero. Vale. Tot i que no ens li agradi, una miqueta et representa, una miqueta. No, o no.
I això sí, ja, Xavi, però...
Deixeu acabar una cosa. A mi l'únic que em preocuparia de tot això, o que em preocupa, és que no acabi sent un gran, diguem, combat simbòlic contra el racisme, perquè tothom es mostri autosatisfet o antiracistes,
ho serà,
amb tot això, mentre el racisme estructural, que és el realment intens, no dic que el que rebi Vinícius no sigui intens, que ho és també, però diguem, el que afecta a moltíssima més gent amb situacions de precarietat vital molt més altes, en base a això no es digui res. Perquè, clar, que sortint al G7 i es digui, escolta, això del cas Vinícius és molt greu, bueno, em sembla meravellós. Ara bé, Ceuta, Melilla, tots els morts al Mediterrani, és a dir, clar, hi ha molts casos que el G7 també podria dir que és molt greu i no se sentit
que diguéssim res. Mentre hi hagi segons quines opinions avui als diaris i a la premsa de Madrid, més que als diaris, a determinades televisions respecte al que pugui haver sigut Vinícius amb el racisme i València, aviam si encara el Ximo Puig traurà majoria absoluta al Pas que van, perquè esclar, segons quines coses escoltaran avui a València es fotran les mans al cap, també t'ho dic. Volia parlar un moment de futbol i del partit d'ahir, perquè evidentment Jordi de Planell, bon dia, com a bon perico, ara en parlarem, però vols bon dir dia. Alguna cosa de
sí,
del que estàvem parlant?
És que em fa certa gràcia, i trobo fins i tot un punt entranyable, els escarafalls dels culers quan el Madrid actua com un club estat, quan de fet la pretensió hegemònica del Madrid a Espanya és exactament la mateixa que la que té el Barça a Catalunya, i l'afany vampiritzador a nivell institucional, social, polític i econòmic del Madrid a l'estat és exactament el mateix afany que té el Barça a Catalunya. Actuen de la mateixa manera. Per tant, tots els retrets que avui els culers feu al Madrid i a la premsa de Madrid que envolta el club i que empara les seves polítiques, també els podríem fer els aficionats de l'Espanyol, al Barça, i a la premsa que envolta el Barça, que també empara les seves polítiques. I a mi m'agradaria recordar també que el Barça i el Madrid són socis en totes aquelles qüestions clau. Es barallen pel cas Negreira, es barallen per Vinícius, es barallen pel VAR i pels àrbitres, però en allò fonamental, el Barça i el Madrid estan junts. Estan junts amb la Superliga. Tots els aficionats d'Europa, en bloc, han desestimat aquesta idea, però el Barça i el Madrid persisteixen amb el projecte de la Superliga, només amb el suport de la Juventus, que per cert és un club corrupte a Itàlia, que ha perdut uns quants punts ja com a conseqüència de les seves polítiques arbitrals. Han treballat junts també a l'hora d'intentar monopolitzar els drets de televisió a Espanya. El 2010 van actuar com un càrtel impedint que la resta de clubs de primera divisió poguessin repartir-se de manera equànime els ingressos pels drets de televisió, tal com s'estava fent a la Premier League. Hi havia dos clubs que bloquejaven aquest acord, que eren Barça i Madrid. Van estar junts també a l'hora de negar-se a l'acord amb CBC fa 4 dies. Per què? Perquè tots dos patrocinaven el projecte de la Superliga. S'han emportat competicions locals espanyoles, com per exemple la Supercopa, a l'Aràbia Saudita, un país que vulnera els drets humans, i per cert, amb alguns jugadors d'aquests clubs, com Gerard Piqué, sucant i calés de comissions. Han convertit els països del Golf en els seus... Han convertit els països del Golf en els seus grans patrocinadors. El Madrid va treure la creu del seu escut per poder vendre samarretes al Pròxim Orient, i el Barça va desterrar UNICEF del pit, se'l va posar al cul, per poder posar Qatar Airways al pit. És a dir, en allò fonamental, el Barça i el Madrid estan absolutament d'acord, que és la voluntat de vampiritzar les institucions. Parleu de la llotja del Madrid, i efectivament és així, la fiscal Silva en tenim molts casos, però el Barça també va fitxar Albert Soler, exdiputat socialista al Congrés, que després es convertiria en director del Consell Superior d'Esports. Va fitxar un exdirector, un exresponsable dels Mossos d'Esquadra. No paro, perquè està bé que de tant en tant això també us recordi.
Això llavors vol dir que la millor forma de ser antimadridista és ser de l'Espanyol.
M'encanta venir a aquesta tertúlia, la millor perquè veig
forma,
que un món...
La millor forma de militar en la pluralitat que reclameu per Espanya,
deble.
A Catalunya, és ser de l'Espanyol.
Estic d'acord.
És que si compares el Barça amb el Madrid, m'hauries de respondre, perquè després de la invasió de camp vergonyosa per agredir els jugadors del Barça, no ha passat absolutament res. Em pots respondre amb això?
Aquí, Anna, estarem completament d'acord, perquè si algú va sortir dilluns a criticar aquesta invasió de camp, hi ha hagut d'aguantar els insults i les crítiques d'una part de l'afició de l'Espanyol, sóc jo. Per tant, no em trobaràs mai al costat dels radicals que embruten la imatge del club. Com segur que tu no et trobaré mai al costat dels bojos nois, Anna?
Mai.
Doncs ja està, estem d'acord.
Més que res, perquè els bojos nois...
Ara ja no sé on hem anat a parar. Vull dir una cosa, que...
El Melero i jo, que no som futbolers...
Moment,
jo també volia dir una cosa.
Ara mateix el moment... En 10 segons.
Però podem fer un cafè als altres.
En 10 segons. I vaig a fer el cafè jo.
Vale. Mira. Però jo també vull dir una cosa.
Vale.
Estic d'acord amb moltes coses de les que has dit, Deble, però és una llàstima que l'Espanyol ja no, sigui una societat anònima i no es pugui...
Com vosaltres,
no hi pugui haver eleccions, perquè crec que series un gran candidat a la presidència de l'Espanyol.
Gràcies. El que passa és que els meus no em votarien.
Melero, no, m'agrada venir a aquesta tertúlia perquè veig que d'un univers que per mi aquest món del que parleu, a mi el Florentino és com si em parles del president del club d'escacs de Lavapiés, eh?
Van invitar la llotja del Florentino. El president dels clubs d'escacs de Barcelona.
Em van convidar a la llotja del Florentino, el que diu més de mi que d'ell.
Ara el Melero fa allò de dissimular.
Tu conoces los madriles.
No, però vull dir que hi ha tot un discurs polític molt elaborat i molt sofisticat i amb moltíssim argumentari al voltant d'una baixanada com el futbol.
Jo que sóc tan poc creient de la pilota com tu, Melero, sí que a mi m'interessa molt la part econòmica i política de l'esport aquest, i crec que el company té tota la raó en moltes coses, només un punt...
Doncs jo amb gairebé cap.
Un peu de pàgina, si em deixeu afegir un peu de pàgina. Hi ha una gran diferència històrica entre el Madrid i el Barcelona. El Madrid sempre té a favor la Guàrdia Civil.
Bueno, no.
Mira, jo et diré una
aquí
cosa.
Aquí sí que no estic d'acord.
Aquí no
estic d'acord per una raó històrica objectiva. Madrid va resistir més temps i defensant a la República que Barcelona.
Ja m'entens.
El Madrid va ser republicà molt més temps que el Barça.
Jo em refereixo des dels anys 50
d'endavant. Tu que vols especificar tantes coses, la Guàrdia Civil a Catalunya va ser republicana.
La Guàrdia Civil va ser republicana a 1931 a tota Espanya.
Com que sou...
I no va moure ni una pestanya quan van fotre fora l'Alfons 13.
Però com que sou intel·ligents, sabeu que fer servir una metàfora.
Deixa'm contestar el Francesc Marcos.
Només una cosa. Desconec quins alts càrrecs de la Guàrdia Civil han fitxat pel Real Madrid.
Era una metàfora.
Però sí que sé que hi ha hagut ex-caps del cos de Mossos d'Esquadra que han fitxat pel Barça.
Home, és el plan B.
Això què vol dir?
Si un exdirector adjunt de la policia espanyola fitxés pel Real Madrid, aquí organitzaríem escàndols. Esclar no, que els obrim.
Per què?
Perquè diríem que les institucions de l'Estat s'alineen amb un club. Doncs les institucions d'aquest país, que és Catalunya, s'alineen amb un club. I no passarà res per aquí. No passarà res per dir-ho.
He fet una metàfora, però no era literal.
Silenci un moment. Silenci. Anna Gómez, endavant, sisplau.
No, és que li volia dir una cosa que jo crec que resumeix tota aquesta apologia que he fet d'igualtat entre el Barça i el Madrid. Mira, tu contesta'm. Si al camp del Barça s'hagués agredit amb un entrenador del Madrid i després haguessin posat una pancarta que hi digués pues, X, tu dedo no s'ensenya el camino, tu creus que hagués passat al camp del Barça i com s'hagués acabat la història i com se va acabar la història del Madrid? Contesta'm amb això i ja tindràs la resposta a tota l'apologia que has fet.
Mirana, saps quina és la sanció més important que fins al 2014 s'havia posat per un cas de racisme al món del futbol?
No.
Contra el Saragossa? Pels crits racistes contra Samuel Eto'o de l'any 2006. Però és que resulta que dos anys abans, en el mateix camp, havien insultat el porter de l'Espanyol, Kameni.
I encara,
es va aplicar alguna sanció contra el Saragossa arran d'aquells fets? No, cap. Amb això què et vull dir? Amb això què et vull dir? Que el Barça, evidentment, a l'Estat, no pot exercir les palanques de poder que sí que pot exercir el Real Madrid. Però el Barça sí que disposa d'un entorn que amplifica els seus escàndols. I, per tant, el cas d'Eto'o va comportar una conseqüència directa, que va ser una sanció del comitè de competició contra el Saragossa. Dos anys abans havia passat exactament el mateix amb un jugador de l'Espanyol i no va passar res. Per tant, jo entenc que el Barça denunciï un greuge en relació al Madrid, però el Barça també disposa d'uns altaveus i d'unes plataformes que no tenen la resta de
clubs de primera divisió. No sé si el Joan Jopallàs en línia, si vol dir alguna cosa més, perquè si l'Edeu està florint l'orella. Joan Jo.
No, m'ho estic passant molt, molt bé. No, jo crec que en aquest cas, i només en aquest cas, perquè és veritat que hi ha... No sé, jo, per exemple, he sigut molt crític, ara estàveu esmentant el tema de Negreira, etc. Jo he sigut molt crític amb l'actitud i amb l'opacitat del Barça. Jo crec que aquí no estem... Crec que perdem una oportunitat, repeteixo, si tornem a tirar-nos els plats pel cap, si un és del Madrid, l'altre de l'Espanyol, l'altre del Barça. Jo crec que aquí el tema principal, el que s'elevava per sobre de l'anècdota, era el tema del racisme, la lluita, i això era el que des del principi, i malauradament s'ha desviat cap a altres doncs terrenys, era l'oportunitat. I jo crec que aquesta oportunitat i que estava la pilota en el terreny del Madrid perquè tenia la figura del Vinícius, que és veritat que el cas s'internacionalitza. Jo crec que tampoc és dolent que sigui així, perquè al final que el món parli del racisme, a mi em sembla, d'anar contra el racisme és perfecte. I jo crec que el canvi, la tecla que es toca i que és la tecla equivocada, és quan Florentino intervé i desvia la mirada cap als àrbitres. O sigui, però què tenen que veure els àrbitres? Al final el que fa Florentino és utilitzar a Vinícius pels seus interessos, i és una visió molt poc magnànima d'aquest assumpte, perquè és una lacra social. Llavors la converteix en parcial, en territorial, la redueix a un debat que ens empatiteix a tots. Jo crec que aquesta és a mi el que m'entristeix. Al final, ara, doncs, mira, estem fent un debat.
Sí, però és que tinc la sensació, Anna, perdona'm, que crec que hem caigut amb la trampa que ens han plantejat des del començament. Aquí hi ha dues coses que són completament diferents. Una és el tema del racisme, en el qual estem tots d'acord, en què s'ha d'erradicar, bla, 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 no cal que hi tornem. Però hi ha una segona part, que és la violència que aquest jugador mateix, objecte de l'acte de racisme, utilitza dintre un camp de futbol, quan agredeix a un altre jugador. Perquè està claríssim que agredeix un altre jugador. I això és mereixedor, en qualsevol reglament i en qualsevol cas, d'una targeta vermella que se'n va al carrer. Quan això es barreja i es converteix en una sola situació i li treu la targeta vermella, és on tenim el problema. Però és que no acaba aquí el problema. El problema és que qui té la màxima potestat a dintre del seu club, que per tal li hauria de dir, noi, tens raó amb el tema del racisme, però això que has fet no pots fer-ho, que és el seu president Florentino Pérez, el rep, l'abraça, li dona carinyo, i li diu, diumenge que vinent... No, espera-te. Diumenge vinent et farem un homenatge al camp. No, perdona. Tu li estàs dient a un jugador... Home, no, està, és que és així. És que és així. I escolta'm, ens fa... Però per què ens fa tanta ràbia Vinícius? Ens fa molta ràbia, primera, perquè és un provocador. Però segona, per una qüestió fonamental, perquè és un jugador excepcional.
Bueno, aviam,
és un jugador excepcional.
Domènec Tiani, anem acabant perquè tenim la publicitat aquí esperant i vull canviar de tema ràpidament.
O sigui, no podem demanar que tota la... O sigui, sí, és a dir, hi ha la targeta, sí, hi ha el Florentino Pérez, però hi ha un problema greu de racisme als camps de futbol i a la societat.
I de masclisme, Javier,
sí,
i de
sí,
masclisme.
Però deixa'm acabar aquest, després parlem del masclisme, l'homofòbia i tots els altres, però deixa'm parlar d'aquest perquè és el que tenim aquí, el que s'ha plantejat ara. I aquest problema greu i és un problema, diguem, que va molt més enllà de tot això altre, que també hi és tot això que esteu dient. Llavors, que Vinícius no és Martin Luther King, no. Però que no cal ser Martin Luther King, ni cal ser una bona persona per denunciar que hi ha un problema gravíssim de racisme i que s'ha de fer cas d'aquest problema gravíssim de racisme. A mi em sembla que això és evident. És a dir, no, tot aquest debat no es perd. És a dir, és molt evident que hi ha un problema i que aquest problema s'expressa i que, sí, i que podria haver saltat molt abans. Podria haver saltat molt abans, sí. Però això no és excusa per dir, com que podria haver saltat molt abans, com pot ser que salti ara? No, pues salta ara, però... tirem no, endavant, havia, però... perquè és que si no... És a dir, no, aviam, que en aquests moments aviam, que en alguns camps de futbol a vegades donen expressions gravíssimes de racisme, home, que això s'ha d'atacar.
Però això estem d'acord, però Javier,
que aquest debat s'havia quedat absolutament ofegat perquè ha sortit el Florentino Pérez. A mi que ha sortit el Florentino Pérez m'importa tres pitos. És a dir, hi ha un problema de racisme. El Florentino Pérez, que faci el que li doni la gana.
Com que ho he dit jo, perdona, Anna, com que ho he dit jo, ho defenso jo. T'ho defenso molt ràpid.
Home.
Avui el debat, sí, el del racisme, quedarà tapat per ser el Florentino. Perquè a Madrid ja ho han fet des d'ahir, s'està fent, al marge del que digui el de Planell. És a dir, aquí ho faríem a Barça, potser sí, però a Madrid el que és evident és que ho ha tapat. Una. I han portat el tema del racisme i han tancat una grada però no han tancat cap grada ni del Camp Nou per insultar no sé quantos, ni evidentment del Bernabéu quan fa 15 dies a Guardiola se li fa un exercici d'homofòbia intolerable.
I el que li han dit a la Shakira, perdona Jordi, i el que li han dit a la Shakira i al Piqué durant anys és inqualificable. On era la federació? On eren els mitjans?
Sí.
A mi m'agrada veure's si ara aquest debat, sí, però és que aviam, la Florentino, per molt important que sigui el Florentino, el G7, el Florentino no crec que faci una roda de premsa i parli del Florentino. Jo crec que en aquests moments s'ha plantejat com a mínim un problema greu per les instàncies que a vegades estan reaccionant fatal, perquè estic d'acord, és una reacció, ara posar traiem targetes i ara posar aquí no ha passat, no, és una reacció absolutament desordenada, però que s'ha plantejat que hi ha un problema greu i que s'ha de reaccionar amb aquest problema greu, això crec que ha passat.
Però que l'han desvirtuat ells mateixos.
No tinc cap simpatia pel Florentino, ni pel Ferreres, ni per la
Tian, que per acabar, sisplau, Tian.
Jo vull dir que benvingut al debat, ja ho he dit abans, però és que veig els titulars aquests de racisme en el futbol. Jo crec que si hi ha un problema de racisme no sé si l'hem de centrar en els camps de futbol. En tot cas, hem de centrar els problemes de racisme que hi pugui haver la societat. En un camp de futbol, en una lliga en la que juguen desenes i desenes de jugadors negres, hi ha hagut aquest incident que jo el denuncio. Però el que fan els espectadors, no ens enganyem, el que fan els espectadors, ara ho deia l'Anna, és intentar descentrar els jugadors amb la cosa que més mal els hi fa. A Guardiola li deien el que li deien, a Piqué li deien el que li deien quan anava al camp de l'Espanyol sobre la Shakira, a Vinícius el treuen de polleguera dient-li això, i aquest és el problema, és un problema de mala educació. I avui aquesta vegada ho hem centralitzat en racisme en el futbol. Jo crec que racisme en els camps de futbol, racisme tenint en compte la quantitat de jugadors negres que hi ha, jo no el veig sincerament molt.
Ja està.
Jo crec que hi ha una diferència amb el bàsquet, que l'ha assenyalat el Jordi, jo estic bastant d'acord.
Perdona, ahir l'ambaixador del Brasil denunciava a la COPE que va identificar una dona al camp del Joventut de Badalona cridant mono a un jugador d'un equip alemany en un partit de bàsquet, que va identificar aquesta dona, va posar el cas en coneixement de les autoritats i les autoritats tampoc han reaccionat. Vull dir que efectivament sí que hi ha una doble vara de mesurar a l'hora d'actuar davant d'uns casos.
Jo no dic que els aficionats del bàsquet siguin més o menys racistes que futbol, Déu me'n guardi, però en el bàsquet tens un problema gravíssim si ets racista, perquè és que tens tota la NBA, bueno, dir, pues ja allà,
està el futbol sol, d'unidor,
seria molt...
Valen, aviam, prou passats, 7 minuts i les 10, només una última cosa. Esto, què anava a dir? En 30 segons, Joanjo, per treure-ho de sobre, el Barça, dos partits que ha jugat després de guanyar la Lliga, dos partits perduts.
Sí, jo crec que quan un equip assoleix, ja ho va dir el Xavi, l'objectiu, és veritat que té l'obligació de seguir competint, però el contrast entre un equip que s'està jugant la vida com el Valladolid i un que es relaxa perquè ja ha guanyat el títol, jo crec que amb competició, amb alta competició, no hauria de ser així, però es nota molt, i jo crec que aquí tens la resposta. És una mica trist veure el Barça perdre d'aquella manera, però potser molesta el que dic, però és comprensible. El Barça ha guanyat la Lliga, llavors els partits que li queden li sobren.
Ja. Què? No t'esperava res, no? I suposo tu, clar.
No, a veure, és evident que no podíem esperar que el Barça ens fes els deures a nosaltres ni ens tragués les castanyes del foc. L'Espanyol...
Al revés? Bueno, de fet, hi ha un partit del Deportiu, no sé qui ho assenyalava avui, hi ha un partit del Deportiu de fa uns anys que va fer el mateix al revés i que l'Espanyol va perdre aquell partit.
Però jo et vaig sentir a tu,
el que passa és que l'Espanyol pot perdre un partit sense necessitat de deixar-s'hi d'esforçar. Vull dir, si pot esforçar molt i perdre'l igualment. Vull dir, ahir la imatge del Barça va ser d'una manca total d'atenció competitiva i d'actitud. Amb això no vull dir que tingués la pretensió de perjudicar l'Espanyol. No en tinc ni idea. El que està clar és que no podíem esperar que el Barça ens fes els deures. La nostra obligació és guanyar avui, la nostra obligació és arribar vius a l'última jornada, perquè hi ha un partit clau entre Valladolid i Getafe que en funció del resultat ens pot permetre salvar la categoria. Jo crec que és molt difícil, però d'ahir no n'esperava massa res. El que sí que m'agradaria a partir d'ara, i confio molt, és que d'ara endavant els culers parin de donar lliçons a l'Espanyol amb aquella cançoneta que diu que davant del Madrid nosaltres abaixem el rendiment per poder perjudicar el Barça. Primer, els números desmenteixen aquesta afirmació, que és falsa, perquè el Madrid ha perdut més punts amb l'Espanyol que no pas el Barça els últims 20 anys, però segon, i també important, després del paperot que va fer el Barça i el camp del Valladolid, potser el que han de fer els culers és callar, escolta'm, centrar-se en eixugar el deute, aconseguir la llicència d'obres pel Camp Nou i no emprenyar gaire.
Carai, tu.
Doneu-li un tranquil·lació.
A mi m'ha dit bé, però m'agrada l'argumentari.
El de Planell, però, és un gran tertulià, eh?
Sí,
I posa, sí. Posa coneixement i passió i...
Com era allò, que ho hem passat jo si avui era buen senyor.
Joan, jo vols dir alguna cosa?
No, home, jo el de Planell em sembla molt visceral i molt vehement. I crec que té un defecte, que és parlar més de... O sigui, que és una cosa que té... Que el Barça també l'ha patit algunes vegades, que és pensar més en el Madrid i parlar més del Madrid, i quan parles més d'un altre equip que del teu propi, home, jo crec que és una mala recepta.
Jo crec,
ell només parla del Barça. És un perill que parla massa del Barça.
Parlo molt de l'Espanyol i critico molt el meu club.
Jo
me l'he hagut de sentir molt grosses.
Parles més del Barça que de l'Espanyol.
Ostres,
no sé,
avui he parlat més del Barça perquè crec que el debat girava entorn d'això, però, i girava entorn dels equips que tenen afany patrimonialitzador, però crec que parlo molt de l'Espanyol i critico molt l'Espanyol quan crec que se l'ha de criticar. Molt, ho faig molt. I em pateixo les conseqüències.
Jo és un consell molt modest, però les energies... jo desfocalitzar-les sobre els propis interessos i no tant sobre els aliens, però escolta, jo no sóc ningú per dir el que has de fer, òbviament.
Crec que la Junta de l'Espanyol no estarà d'acord que no dediqui gran part dels meus esforços en parlar del club.
Això també segurament és veritat.
Els hi pots preguntar.
Sí, sí. Digues, què vols, Tian?
No, que hem treballat junts uns anys i se sap que me l'estimo molt. Estic buscant exactament quin perfil, amb quin perfil de tertulià encaixa, saps? Saps que hi ha diferents perfils
bueno, és una mescla, no? És una mescla.
Una barreja, eh?
És una barreja de... Aviam, deixa-m'ho, jo com que porto molts anys a les tertúlies, és una mescla de... Pilar Rahola.
Ui.
Paco Marguenda.
Hòstia.
La sensatesa perica de Xavier Fina. Val?
Rahola, Marguenda, Fina.
És molt fort, això, eh?
Sí. Té un punt de Sanchis, de no voler perdre
de
mai.
De Sanchis.
De la Pilar.
De Vicent Sanchis, també, sí.
És una miqueta el tertulià Frankenstein, eh?
Sí.
Pobre paio, eh?
Sí.
Estem fent un retrato.
Sí. I un punt d'Anna Gómez.
l'actor allà.
No sé si li ha agradat això.
Vale, doncs
Anna, sí, perquè, no, perquè, la perquè la passió és impagable.
Anna Gómez, no, no? La Marlenda Fina, no, sí. Sánchez.
Però això és perquè sempre em portes a parlar de l'espanyol i jo quan parlo de l'espanyol em parlo com a hooligan, no com a, com a analista.
Vols dir que tots aquests que hem dit són uns hooligans? Tu has dit que tots aquests que
han dit... No, 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 ho dic per això que...
Has dit hooligan a mi?
No, ho dic per això que deia en Jordi que soc molt abrandat. Que soc molt abrandat.
Un moment, sisplau, vinga. Joan Ju, t'has guanyat el sou, fins ara. Bueno. Que vagi bé. Adéu,
adéu,
una abraçada.
Bon dia a
adéu,
tots.
Adéu. Deixa en nom de Déu també, Jordi de Planell.
Us deixo un pau, a que vagi bé.
Un segon.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home, he creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.